Al matí, amb Raquel García.
Afro Bell. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding.
I ara us faig la següent pregunta. Pot un llibre esdevenir la millor medicina per al desamor? La resposta és que no. Un de sol, no. Molts llibres sí, sí que ho podrien aconseguir. Quan l'autoajuda ens resulta òbvia i repetitiva, el més terapèutic és fer una immersió pels mals d'amors que escriptors i escriptores han sabut transformar en ficció de qualitat. I això és el que ens proposen des de les biblioteques, un recorregut per a alguns dels textos narratius que exploren amb més grapa i maduresa el dolor del trencament. I per saber-ne més, i també, atenció, parlar del programa L'Èxit, que pretén millorar la comprensió lectora dels infants a través de les sessions individuals, amb voluntaris, avui ens acompanyen l'Anna Cabeza, que és és de la Biblioteca del Nord i també és escriptora. Bon dia i
bon
benvinguda.
Dia, bon dia.
També ens acompanya el Ferran Burguillos, director de la xarxa de biblioteques municipals de Sabadell. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
I en Jan Matas, que és voluntari d'aquest programa, L'Èxit, des de fa 2 anys. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, Anna, primer, comencem doncs amb aquest itinerari que ens ha sorprès a l'entorn de l'amor i el desamor. Com neix aquesta proposta? Suposo perquè són molts, no?, els escriptors que han omplert pàgines de tinta amb aquest tema.
Molts, molts. Tot això ve d'una usuària que va venir un dia a la Biblioteca del Nord i se'm planta davant i em diu: hola, tinc 32 anys, sóc de fora, fa poc que he vingut a viure aquí, sóc feminista, d'esquerres, i m'acaba de deixar el nòvio. Quines novel·les em recomanes? I llavors jo li vaig fer una cerca de novel·les així diferents. Em va fer gràcia que preguntés per novel·les, no per llibres d'autoajuda. I llavors li vaig fer una tria. Aquesta perquè ets feminista, aquesta perquè ets d'esquerres. I al final li vaig dir: aquesta perquè t'ha deixat el nòvio. Jo agafaria aquesta, jo començaria per aquesta. I a partir d'aquí vaig començar també a pensar en diferents llibres que poden servir d'ajuda a tothom, més enllà de l'autoajuda, que com deies, és això, a vegades és molt òbvia o molt et diuen coses que ja saps. I en canvi, explorar el dolor d'un altre, fer literatura de la bona, t'arriba molt més endins i t'ajuda molt més. I llavors vaig pensar en preparar aquesta tria de llibres que poden ser de molt servei a moltes persones, com ho han estat per mi també.
O sigui que al final la preocupació d'una de les assistents a les biblioteques servirà per moltes altres persones, no?, que es trobin
Exacte.
En aquesta situació. I com s'ha confeccionat llavors
a veure, tinc diverses propostes,
Perfecte.
Hi ha com un manual de primers auxilis que es necessita en el primer moment. I començaria per un llibre de l'escriptora francesa Colette, que es diu La vagabunda. Crec que en català no ha sortit aquest llibre encara. Però el recomano molt i molt perquè és un llibre que ja té molts, molts anys. Fins i tot l'edició que jo tinc ja està com mig desenquadernada i tot. Però és d'aquests que t'expliquen coses molt de dins. I a més ho fa d'una forma pèl irònica, que penso que està bé també. Per moments allò del xoc primer. Aquest és un llibre que recomanaria molt perquè això explora el dolor des de dins i sense deixar-se d'explicar coses que a vegades no la deixen gaire bé amb ella mateixa. I això és maco. Després, un altre llibre que també crec que pot ser de molta utilitat pels primers moments és un de la Nora Ephron, que és una escriptora nord-americana que fa pocs anys va morir, que es diu Després de l'amor, en l'edició catalana, que Columna va editar fa molts anys, i també es troba en castellà amb el títol de Si acabo el pastel, que ara comentàvem precisament que d'això se'n va fer una, el Mike Nichols en va fer una pel·lícula, amb la Meryl Streep i el Jack Nicholson, fa bastants anys també, però aquest de Després de l'amor, ella explica el trencament amb el seu marit, com el marit la va deixar per un altre i tot el que va passar. A més, el seu marit era el periodista Bernstein, el que va destapar el cas Watergate, un dels dos que va destapar el cas Watergate, i la Nora Ephron, amb noms canviats, evidentment, explica el que es va produir en aquell moment a la seva vida, quan estava embarassada del segon fill, i descobreix tot el que hi havia darrere de la vida del seu marit, del Walter Bernstein. I és xulo aquest, perquè a més
molt
a més ho fa amb molt d'humor.
No?
Ho fa amb humor, em fa amb
ironia.
Que és
molt necessari, no?, sí. Quan es viu doncs, un trencament.
Exacte. I a part explica també entremig i posa receptes de cuina. O sigui que ja, per acabar-ho de dubar, si vols plorar a la cuina mentre estàs fent un pastís de pastanaga, ho pots fer tranquil·lament. I aquest està molt
que
bé.
També serà una catarsi.
Una catarsi, sempre s'ha de fer
sempre.
La catarsi. Si es fa amb llibres bons, millor.
Exacte.
També un altre llibre imprescindible pels moments així de primer cop de puny és aquest de l'Erika Jong. De fet, de l'Erika Jong n'hi ha molts que servirien. El primer que va fer, que és Miedo a volar, que és una novel·la que va ser molt, molt comentada i molt famosa als anys 70. Ella parla molt de la seva pròpia vida, són molt novel·les autobiògrafiques. I en aquest cas diu Paracaídas i besos, explica també el tractament, el trencament amb el seu marit, segon, tercer marit, crec que era ja, portava una certa experiència amb això de trencar, i explica tot l'infern al que ella baixa. Això és una mica com per dir, a vegades si un baixa a l'infern i se sent molt sol, ha de veure que n'hi ha d'altres que també hi han baixat, també l'han vist, l'infern, de totes les plantes, des de la primera fins a la de baix de tot, i llavors veure que no passa res en fer una mica de, entre cometes, exhibicionisme emocional. Ella fa una mica d'exhibicionisme emocional, però penso que pot ser, fins i tot en molts moments, terapèutic. Això seria per començar,
Això per començar.
En el primer moment, ja.
Perquè estic pensant, com aquesta consulta que et va fer doncs, aquesta lectora, acostuma a passar, això? Que vinguin a les biblioteques i que us diguin...
Sí, doncs, sí? Que vinguin a preguntar-te coses així molt concretes, sí que passa. Aquesta va ser hiperconcreta. O sigui, jo li vaig agrair molt.
Molt contundent va ser aquesta.
Sí, sí, realment
però
ho va...
Però que sí, no? Que feu de prescriptors per molts temes,
per molts temes, no?
Prescriptors de l'ànima.
De l'ànima, prescriptors de l'ànima, m'encanta.
Jo recordo una vegada que vaig anar al metge del cap i vaig sortir amb una recepta d'un medicament i una altra recepta amb un títol d'un llibre. I vaig pensar que això era fantàstic, que aquest metge hagués fet això, no? De dir, pren-te això i, a més, llegeix això. I vaig pensar, uau, això haurien de fer tots els caps de la ciutat, no? De prescriure que llegeixis.
Doncs vinga, continuem amb continuem, més prescripcions continuem. Per l'ànima.
A veure, un clàssic seria La mujer rota, de la Simone de Beauvoir, que és una dona... Exacte,
no?
Una dona que descobreix doncs, que s'ha acabat el seu matrimoni de molts anys i es replanteja tot el seu paper en aquest matrimoni que s'ha acabat, a la seva pròpia vida, a la societat, i és veure com et reconstrueixes. Primer es trenca, després es reconstrueix. Per mi potser hi ha alguns aspectes, que com que fa molts anys que existeix aquesta novel·la, hi ha alguns aspectes que potser ara ens grinyolarien, entre cometes, una mica, però sí que hi ha molta, també molta densitat emocional i hi ha molt recorregut del que li passa a aquesta persona i com es refà algú des de dins i obrint-se una mica al món. Penso que això pot estar molt bé recórrer aquest. Aquest sí que hi ha, si fos el doctor del cap, diria, espera't una mica. O sigui, primer passa pels de primers auxilis i després...
Aquest ja és per una segona fase.
Aquest ja és per la segona fase, perquè si no pots acabar rota,
enfonsada
tu a darrere del llibre. No?
I no és l'objectiu.
I no cal, no cal.
Molt bé, què més?
Un altre, Els ulls grocs dels cocodrils, d'una autora francesa que es diu Catherine Pancol.
Que amb aquest títol no diries mai, no?, que no. Parla d'aquests temes.
Aquí també és una història a veure. Aquesta potser seria com una mica més fàcil, diguéssim. Seria per gent que li agradi llegir coses una mica més fàcils, però també hi ha d'haver persones que no els agradi baixar tant a la profunditat, però aquest també explica la reconstrucció d'una dona després d'un trencament amb la persona que estimava i després com es relaciona amb les filles i com ella intenta també sortir d'aquesta... part amagada que tenia, no?, d'aquesta part més oculta que tenia durant el seu matrimoni i que llavors la pot treure a la superfície, que a vegades és el que passa, no?, en el desequilibri de parelles hi ha algú que queda una mica més apagat i quan es queda sol potser pot brillar una mica més i pot sortir de la closca. Aquest seria un altre consell. Perquè no em digueu que parlo només de dones.
Molt bé.
He portat un llibre d'un escriptor d'origen dominicà que està establert als Estats Units, que es diu Junot Díaz, que es diu I és així com la perds, que són diferents relats.
Perquè
sobre...
els homes també
també
perden, vegades,
també,
i també perden,
també.
Exacte.
No, si no em diran, només parles de dones.
Ah, no, aquí així, hem de parlar dels sentiments de tots i totes.
Aquest és Premi Pulitzer, aquest llibre, o sigui, aporta un aval així important.
I com ho tracta, això, com tracta el tema?
Amb humor, amb ironia, amb mala llet, fins i tot, en alguns moments. I llavors té aquest puntet d'explorar diferents punts de vista i això de trencaments, d'infidelitats, del que passa després, del que ha passat abans també perquè passés tot això. I llavors té aquest punt de vista una mica àcid, una mica irònic, que també pot anar bé.
L'humor negre moltes vegades funciona, eh?
Ajuda.
Anar paint. Molt bé. Més, perquè ara més, ja entrem a una altra fase o continuem en aquesta...
No, continuem en aquesta fase. Bueno, ara ja estaríem, diguéssim, que ja els primers auxilis ja ens han funcionat, ja comencem a estar una mica més bé... I llavors podem anar cap a llibres com aquest, de Vida i amores d'una diablesa, d'una autora anglesa que es diu Faye Weldon, que aquí ella explica la vida de la Ruth, que és una dona que el marit és una, així, una mica xitxarelo, però l'ha deixat com abandonada, i ella, que se sent molt lletja, té l'autoestima per terra, a més és allò, una mestressa de casa supercastigada per la vida, doncs com trama una venjança contra l'exmarit, que a més l'ha deixat per una autora famosa, superguapa i superfashion, i amb una mansió a dalt d'un penya-segat, o sigui que la Ruth se sent totalment devastada i gens tinguda en compte. Però la Ruth, que resulta que no és ni tan lletja ni tan poc hàbil a la vida, trama aquesta venjança i l'aconsegueix bastant. No dic més perquè si no seria... Però és àcid, és... aquest llibre és àcid, és bèstia, però va bé per fases que un ja ha sortit de la negació i de la depressió i llavors està en la fase on fire de dir potser vaig a fer com la Faye Weldon i vaig a tramar una venjança, que només es queda en llegir el llibre, eh? No cal fer gran cosa més, no? Però aquest és molt, molt
però que també és resulta terapèutica, no?
Exacte,
doncs,
exacte.
Ni que sigui, doncs, imaginar-ho. Molt bé, què més?
Més. Tenim la famosa Elena Ferrante.
També, una gran autora, sí.
Aquest és el primer llibre que va fer, Cròniques del desamor. Són tres, com tres petites novel·les diferents. Aquest sí que el recomano per quan un ja està una mica més estabilitzat i ja pot començar a llegir coses que potser li faran mal, però no li faran tan mal com si les hagués llegit abans, eh? Perquè aquí explica diferents situacions de desamor amb què es posa sobre la taula tot el que se sent a dins, coses que fins i tot serien com molt lletges d'explicar en públic, però elles despullen aquí, ho explica, i tot el que ha sentit i tot... O sigui, el que és l'odi, el que és el mal rotllo, el que és tota aquesta sensació interna que arriba en aquests moments, poder-la posar sobre la taula d'una manera més literàriament superben travada, però com de dir, això és el que hi ha. No? No ens amaguem, no intentem que si s'han de tenir bons sentiments, que si s'ha de perdonar, que si no sé què... Ella aquí diu, perdonar...
Si sents ràbia, doncs sents ràbia, no? I punt.
Flash. Ho deixa anar tal qual. I llavors està bé, és durillo de llegir, no és fàcil, això també ho adverteixo, però està tan ben fet, i és a més toca tants llocs diferents de la persona, que és un d'aquests llibres que cal tenir sobre la taula quan... la ferida comença, els punts comencen a tancar-se i ja comença, ja pots treure l'asteristrip perquè la cosa ja comença a estar millor. Aquest el recomano també.
Molt bé, doncs una altra de les recomanacions fetes, i ens queden encara dues.
En queden dues, que m'estic enrotllant molt.
No, molt interessant. Jo crec que es tractava d'això, no?, de fer aquest petit tast d'aquest itinerari que proposeu des de la Biblioteca del Nord, i després ens explicaràs com funciona, què hem de fer, si ens hem d'apuntar, si també s'expandirà a altres biblioteques.
Espero que sí, perquè segur que més d'un voldrà la recepta.
Jo crec que sí, molts cors trencats, lamentablement. Vinga.
Hi ha aquest d'un llibre bastant nou, La bona esposa, de la Meg Wolitzer. Hi ha una pel·lícula que han estrenat fa poc, amb la Glenn Close, que és basada en aquest llibre. Val la pena també de veure-la. Aquí explica això, el títol ja ens dona moltes pistes, no? La bona esposa, hi ha un senyor que és un escriptor famós, que li donen el Premi Nobel de Literatura, i tot el que hi ha darrere d'aquest escriptor tan famós, que ha fet tantes coses i que, a més, és un home que està tot el dia darrere les faldilles, doncs qui hi ha? Hi ha la seva dona, que és la que l'ha ajudat, la que, gràcies a ella, ell té aquest Premi Nobel de Literatura. No explico més, perquè si no diria massa coses, però tot el que li passa amb ella també quan veu tot el que ha hagut de fer per aquest home, que, de tenir un ego, ell, espectacularment enorme, a sobre, doncs, hi ha hagut tot un... entre cometes, com maltractament en la situació matrimonial. Llavors, això per llegir-ho, i a vegades hi ha fragments que dius uau, aquest fragment, no? Més enllà de que la història correspongui a la teva o no, hi ha com algunes anàlisis sobre les relacions de parella que són molt bones i que val la pena també.
Que fa com mirall, no? De vegades relacions tòxiques que fins que no es trenquen no s'és conscient moltes vegades.
I que els bons llibres et donen això també,
sí,
no?
Sí, et fan com de mirall,
et donen,
no?,
petits miralls que, encara que la teva història no sigui idèntica, quan trobes algun paràgraf que dius aquest, aquí sí,
senyal d'alarma, no?
Han tocat os aquí, no? Aquí m'han arribat a la fibra, doncs val la pena també. I acabaré amb un llibre que és un dels més estimats per mi, que es diu El sol i les seves flors. És un llibre de poesia. d'una autora canadenca d'origen de l'Índia, que es diu Rupi Kaur, que aquest sí que no us el podeu perdre sota cap concepte perquè val molt la pena. És poesia que surt de les entranyes, de l'úter, del cor, del cap, i és d'aquests llibres que pots obrir per la pàgina que vulguis, quasi recomanaria fer això més que llegir-lo tot seguit, agafar al matí un dia i obrir una pàgina i llegir aquell poema, a veure amb què et ressona a tu. Aquesta noia és molt jove, i en canvi quan la llegeixes sembla que tingui molts més anys dels que té, però toca coses de la persona i de com és ser dona, de què sents quan et deixen o de què sents quan t'ho deixes, d'aquestes diferents situacions, però també del que és viure en un país que no és el teu, coses que ens han imposat a les dones al llarg dels segles, de comportaments que tenim i que a l'hora del trencament a vegades també es manifesten.
Aquells patrons, no?, que anem reproduint.
Llavors, si em deixeu, llegiré un tros
molt
petit.
Sí, i tant.
Perquè aquest tros m'agrada molt.
Mira, la Rocío et posarà una sintonia, Rocío, una musiqueta.
Molt bé, molt bé. Dèiem si ho faig bé,
Segur que sí.
Diu, l'amor no és una persona. L'amor són les nostres accions. L'amor és donar tant com podem, encara que només sigui el tall més gros de pastís. L'amor és entendre que tenim el poder de fer-nos mal, però que farem tot el que podrem per assegurar-nos que no ens en fem. L'amor és descobrir tota la tendresa que mereixem. I quan apareix algú i diu que et donarà tant com dones tu, però les seves accions sembla que et trenquin en comptes de construir-te, l'amor és saber qui has de triar.
Ai, gràcies, Anna, també, per llegir-nos amb tant d'amor aquest fragment, aquest poema. La veritat és que també una delícia.
És preciós aquest llibre.
Per qualsevol lector.
Per qualsevol.
Explica'ns això, si espereu que aquest itinerari també sigui present a altres biblioteques i si volem doncs, saber més d'aquests autors, què hem de fer? Doncs,
Si voleu saber més d'aquests autors, podeu venir a la biblioteca. Aquests llibres els trobareu, la majoria d'ells, a les biblioteques de Sabadell. I si no són a Sabadell, us els portem des de fora. Jo recomanaria que vinguéssiu a biblioteques, que demanéssiu per aquests llibres...
Per l'itinerari, no?, de l'amor i el desamor.
Això intentarem fer un itinerari de que hi hagi aquests llibres amb un full perquè puguis saber on són. I que, si voleu anar a biblioteques i fins i tot fer aquest tipus de demandes... A mi em passa això, no?, que em recomanes... Això nosaltres, com a persones que treballem a una biblioteca, ens agrada molt, perquè ho vivim molt, i llavors, si no saps d'allò, també busques, no? Busques la manera de trobar-ho.
És que pot ser per l'amor, però també, ara m'imagino, el dol, no?, la pèrdua d'una persona estimada, també.
O una cosa
un moment molt
divertida que em va passar a la feina, és que va venir una senyora i em va dir... Necessito un llibre una mica picantet perquè aviam si el meu marit
s'espavila una desig, no? Per incrementar el desig.
I jo li vaig dir, a veure, com de picantet? Perquè, clar, dic, això és com el restaurant que hi ha un pebrotet, dos o tres, segons el grau de picant.
Molt bé, molt ben encertada la resposta.
Una mica, però no gaire. Dic, bueno, aviam, li vaig buscar alguna coseta i llavors li vaig dir, bueno, però llavors m'ha d'explicar com li ha anat, eh? I llavors, al cap d'uns dies, va tornar a dir, què tal? Ha funcionat el picantet? Diu, sí, quiero otro.
Que fort, va passar al segon nivell, no?
Sí, passem els dos pebrotets de picantet. Però això és molt maco, perquè hi ha aquesta confiança.
I perquè dona sentit al vostre cervell, no?
Exacte, llavors tu li busques i tal.
És un repte per vosaltres, també.
És molt divertit.
Doncs molt interessant aquest itinerari amb l'amor i el desamor com a eixos temàtics i com dèiem, doncs avui també volíem parlar d'aquesta nova edició de l'èxit. A veure, perquè necessiteu, Ferran, voluntaris, no?, a les biblioteques.
Exacte, sí. Enguany tornem a engegar un altre cop una nova temporada de l'èxit, que és el programa de lectura per l'èxit educatiu. És un programa que es coordina des de la Fundació Bofill, amb el suport de la Caixa, i és un programa que aquí a Sabadell doncs, ja fa ben bé 5 anys que s'està duent a terme. És un programa que consisteix en que el que volem, el que pretenem, és que una persona que tingui interès per la lectura i que tingui una hora setmanal disponible, mm-hmm. doncs ens ajudi a tenir una hora de lectura amb infants d'uns 9 anys, bueno, pot ser d'entre 8 i 10, en funció de la biblioteca, i que acompanyi doncs, aquest infant en el gaudi lector, no? I també pugui treballar doncs, elements de comprensió lectora doncs, amb el nano. És un programa que s'està duent a terme actualment en 5 biblioteques de Sabadell, a la Biblioteca del Nord, la Biblioteca del Sud, la Biblioteca de Ponent, i també es fa a la Biblioteca de la Serra i la Biblioteca de Can Puiggener, actualment. Mm-hmm. Tenim obertes...
Perquè, Ferran, com es trien les biblioteques i també els alumnes que participen en aquest projecte?
Sí, els alumnes els tria pròpiament algunes escoles amb les quals tenim un conveni de col·laboració de cadascuna de les zones, de les biblioteques que us acabo de comentar, de l'entorn de cadascuna d'aquestes biblioteques, i són nanos doncs, que bueno, no necessàriament han de tenir una dificultat de comprensió lectora, sinó que doncs, les escoles determinen que potser valdria la pena que aquest vincle que s'estableix amb un adult i que el pot reforçar en la comprensió lectora pròpiament, doncs el pot ajudar a tirar endavant el projecte. Llavors, vam obrir la convocatòria de voluntariat a través del punt de voluntariat també d'aquí de Sabadell al mes de setembre. Ja tenim aproximadament unes 40 persones, però sí que ens interessaria poder incrementar el nombre de voluntariat aquí a Sabadell en aquest programa, almenys fins a unes 60 persones, per poder cobrir una mica totes les àrees de les biblioteques que us acabo de comentar. Per tant, us animo a que vingueu a la biblioteca i demaneu pel programa l'èxit, o aneu directament al punt de voluntariat, també, on us podran informar sobre les inscripcions. Al web de biblioteques, que és www.sabadell.cat/bims, també trobareu una notícia a la part inferior del web, on amb tota la informació del programa l'èxit i un enllaç a un formulari que podeu omplir i que podeu triar doncs, des del formulari quina és la biblioteca més propera, la que us pot interessar més, i les opcions també d'horari, etc.
Doncs precisament també tenim un dels voluntaris, el Jan Matas, que ens explicarà doncs, per què va començar fa 2 anys en aquest programa i quin és el seu balanç.
Començo pel balanç. El balanç és òptim. Òptim. Òptim vol dir... perdó. Que jo ho he fet molt content, estic molt content d'haver-ho fet 2 anys, i crec que els nens també, crec que estic gairebé segur, vaja, estic segur que els nens també s'ho van passar molt bé. 2 nens molt diferents, ara ho explicaré. M'has preguntat pel balanç, que ja te'l acabo de donar més o menys, ràpidament, i m'has preguntat per què em vaig inscriure. Jo em vaig inscriure perquè estic de baixa laboral, fa anys, una malaltia crònica, i per tant tinc bastant temps, tenia l'hora setmanal, i m'agrada molt llegir, moltíssim, és la meva potser ocupació preferida en el temps lliure. Aleshores, també haig de dir que no tenia gens d'experiència llegint amb nens, sóc llibreter i bibliotecari, però no he tingut mai ni he portat a la llibreria una secció infantil, ni com a bibliotecari he treballat en aquest sector, de manera que em venia molt de gust. Tampoc amb els meus nebots havia llegit de petits, perquè no hi tenia molta relació. En fi, no, ni tinc nens, ni tinc fills, de manera que era molt interessant la prova. Ho he provat i ha sigut altament satisfactori.
Ho recomanes, no? Moltíssim.
I tant, per suposat.
També suposat. Perquè suposo que veus, no?, la projecció, el canvi que fan tots aquests nens i nenes des de que comencen en el programa fins al final.
A veure, en el primer cas, el primer any, jo no tenia... És que, esclar, fas com a molt entre 20... El primer any vas fer unes 20 trobades.
Uh-huh. I el segon, però sempre amb el mateix nen, eh?
Sí, sí. Bueno, sempre amb el mateix, i en cas, per exemple, que falli algun altre voluntari, a vegades tens... He tingut casualment i per sort una nena, que jo també volia tenir una nena, i els 2 anys he tingut una nena diferent, clar, uh-huh. en algunes ocasions. De manera que alguna vegada hem fet una sessió a 3, no? Una trobada a 3. Aleshores, què m'has preguntat? Perdona.
Doncs si tu veus aquesta projecció, sí, sí, sí. Amb aquests alumnes,
el primer,
no?
El primer any Jo, esclar, és que això, amb 20 trobades, és molt difícil de constatar-ho. Tu vas llegint, vas canviant de textos en funció dels interessos del nen, que és el que s'ha de fer, penso, però és molt difícil constatar-ho. El que passa és que al final es va fer una trobada amb els pares i la mare del nen em va dir que el nen havia millorat les notes i m'ho va dir que havia millorat ostensiblement d'aprovats notables, em va dir. I m'ho va dir així, de clar, en persona. I em vaig quedar una mica parat perquè jo no m'ho esperava, no ho podia imaginar.
En el segon però cas, això demostra la importància de la comprensió sí, lectora, no?
Sí, jo no tenia una cosa quantitativa perquè vas fent la feina tan bé com pots, però no ho saps, i això va satisfer molt. En el segon cas, no tinc la cosa clara que m'has dit els pares, però sé que el nen va quedar content, era un nen molt diferent, més nerviós, tot era molt diferent. O sigui, en podem parlar, si voleu, de les diferències entre... com vulguis.
Tu
preguntes, no sé. Bueno, això és clar, tu acompanyes amb un nen que d'entrada no el coneixes, lògicament. El primer és conèixer-lo, coneixe'ns. El primer és coneixe'ns. Entablar contacte vol dir que li preguntes què li agrada, clar. El primer que et dirà sobre la lectura és que no li agrada llegir, normalment. I més nens del barri on jo, al barri del Nord, estàvem... Bueno, no sé, els nens que han estat amb mi, el primer que m'han dit, quan furgues una mica, és no m'agrada. No m'agrada leer, si m'ho deien en castellà, normalment parlàvem en català, però... Uh-huh. La cosa. I a més...
Potser no havien trobat el llibre que els hi agradava.
És que la cosa va per aquí. Esclar, es tracta de que descobreixin què és el llibre, què és la lectura, per què és interessant, com es poden divertir amb un llibre, per què, què hi poden trobar, de les coses que els interessen, com les poden trobar els llibres, en quins llibres. Esclar, és que vas provant llibres que lectures, que pot ser en el mateix ordinador, pots furgar, no? A veure, nosaltres, en el primer cas, per exemple, el primer noi, recordo molt bé que una de les primeres preguntes que li vaig fer és quin és el teu animal preferit. Tornarà que t'agrada més, que em va dir el guepard. El guepard, per què? Per què? Pues perquè és el mamífer que corre més. Això m'ho assenyalava rapidíssim amb un atles d'animals de l'Àfrica, que estaven a l'Àfrica. Llavors, no, era el món. Hi havia l'Àfrica i pam, d'aquí, el guepard. Llavors, vam estar llegint adaptada, perquè l'Enciclopèdia Catalana té un llenguatge que el vaig adaptar una mica, el text sobre el guepard. I, bueno, doncs això és una cosa que es pot llegir un article d'enciclopèdia. Pots llegir un article d'enciclopèdia, pots llegir un àlbum il·lustrat, pots llegir tantes coses que no bueno, pots llegir còmics, pots llegir narracions diverses. Segons el nivell del nen, vas canviant i sempre li ofereixes opcions diferents cada dia perquè es tracta que no s'avorreixi, que no tingui mai la sensació que està en una classe. Evidentment, s'ho ha de passar bé. Volem que descobreixi que la lectura és una cosa divertida. A veure, jo, una de les lluites crec que hi ha, en general, ja no és cosa del lèxic només, és que també, suposo que és més de les escoles, però lèxic fem el que podem, no? Poques sessions. És que tinc massa la sensació que, en general... La joventut, per dir-ho així, no sé si és molt... Hi ha l'opinió de que estudiar i llegir són coses que no són divertides.
Avorrides.
Sí. Clar. Llavors, clar, la feina seria una mica anar en contra, perquè podem anar en contra i tenim prous arguments. A veure, llavors procurem que s'ho passin bé. Jo crec que s'ho han passat bé els dos. Cadascú amb les seves característiques. Això em preguntaves. Però les diferències, doncs el del primer any vam anar assolint... cada vegada lectures més complexes i amb el Vladi del segon any doncs potser li costava més i llegíem coses interactives, coses una mica truculentes, li agradava el Dràcula Júnior. Esclar, hi ha maneres també de llegir el tant. Una cosa són els textos que tries, que us faria un ventall perquè ho tinc tot aquí davant, però la memòria tampoc ajuda tant i hauria d'anar, trigaria una estona. A vegades no és tant el que tries com també com ho fas, perquè pots llegir que llegeixi ell. És el que primer m'imaginava. A mi m'ha ajudat molt la sessió informativa.
Perquè us fan una formació.
La formació de la Fundació Jaume Bofill, primer m'ha semblat, ostres, però què em diuen? Perquè jo em pensava que s'acaba de passar una hora amb el mateix llibre, gairebé, i molt temps, no? Però, clar, em van suggerir moltes coses interessants. Aquí pots començar, per exemple, amb un còmic, com vaig començar el primer any, pots passar una cançó, pots seguir amb això, amb l'Enciclopèdia Catalana, un article d'un tema que li interessa, pots passar un àlbum il·lustrat, a continuació segueixes amb un text sobre la primavera, perquè arriba la primavera, un text del Segarra, fins i tot, que pot ser complicat, l'adaptes, i, bueno, segons el nen, sempre segons els interessos del nen, no? I pots anar complicant o no. Pots llegir un tros ell, un tros tu, si llegeix ell, li pots preguntar a veure si ho entès o no, el pots corregir més o menys, el tanto, vigilem en corregir massa, però l'has d'ajudar, que llegeixi bé, l'entonació també, que se n'enteris, el principal, la comprensió lectora, sobretot, si us plau, confirmar una mica que sap el que està llegint,
clar,
no?
Clar.
Pot llegir ell una estona, com deia, llavors li preguntes, pot llegir tu, podeu llegir els dos, un tros tu, un tros ell, pots fer una mica de teatre també, tu ets un personatge, jo sóc l'altre, en fi, hi ha moltes possibilitats.
Perquè Ferran i Anna, quines són les claus, els ingredients, no?, que ara ens apuntava el Jan, però per fomentar aquest plaer per la lectura? Uau!
És difícil, és una pregunta difícil de...
O sigui, jo recordo a l'escola que vaig tenir una mestra, la Teresa Gibert, que ens llegia a classe i ens anava llegint trossos cada dia d'una història i quedàvem enganxats amb això. I a partir d'aquí jo vaig començar a desenvolupar molt les ganes de llegir.
Mm-hmm.
Suposo que s'ha de llegir en veu alta.
O sigui, que els pares, això, no? A les nits, a les tardes,
sí,
no? Haurien de compartir aquests moments.
Exacte.
Amb els més petits, almenys, no?
I a vegades, si són històries que continuen, tot això et va com...
T'enganxa, no?
Brillant.
Clar, pels nanos és molt important tenir referents, no? Referents de, dins de la família, referents amb els amics, amigues, etc. Llavors, el que permet precisament aquest programa és d'establir aquest vincle, no? El que deia en Jan, no? O sigui, el Jan primer el que va fer va ser conèixer una mica els nanos, no? Quins eren els seus interessos d'entrada. Llavors, a partir d'aquí, clar, tu vas aplicant una mica, doncs, molt de sentit comú, evidentment, i també, doncs, selecció de fons.
Que... O sigui que el centre és el nen.
Exacte.
Clar.
No és una educació en general tots igual, no?
Clar.
És que aquí estem amb el nen concret aquell que tens al costat.
Exacte.
I fas companyia, traves una relació amical, no?
Llavors, a partir d'aquí
a veure què fem. Anem canviant, si cal, que no s'avorreixi, no?
Exacte. Clar, el que és molt important també és que, bueno, nanos que estan acostumats sobretot a molt de llenguatge audiovisual, no?, que és el que...
En un món tan digital, clar, no?,
tan digital.
Tantes tablets, tants smartphones, no?, YouTube...
Exacte. Que també vegin que...
L'experiència ha canviat molt, no?,
L'experiència, clar, l'experiència de la lectura pausada, de poder aprofundir amb calma, no?, amb temps, etc. Doncs tot això també genera tota una sèrie de beneficis i de valors, no?, que estan vinculats i que val molt la pena, doncs, també poder dedicar un temps a la lectura, que en definitiva és un temps per tu també, no? Per conèixer-te tu mateix, per poder, juntament amb les propostes, doncs, que tens al davant dels escriptors, escriptores, etc., doncs, que et puguin ajudar a créixer, no?, d'alguna manera. I en aquest sentit, la descoberta, diguéssim, de la lectura és fonamental.
I clar, hi ha una persona al costat, no? Hi ha
que
un humà al costat.
Que t'acompanya i et fa de guia, no? Que això,
si
també
no,
és molt important.
Tot és molt virtual, no? Llavors, si tens una persona allà... Jo com a autora, quan vaig a escoles i els nens et veuen i veuen que existeixes de veritat, això els motiva molt també, no? Perquè hi ha una persona, hi ha un humà aquí darrere. I això dona molta vida.
Hem de buscar aquesta motivació, no? En aquests entorns. També, Jan, explica'ns... Quant de temps et requereix, doncs, participar en aquest programa?
Bueno, la preparació...
La gent que ens escolta, no?, i que potser diu, doncs, mira, em vull fer voluntari, però quins són els requisits?
La preparació és important, tens molts recursos, la biblioteca t'ajuda a tothom, ja ens agrada llegir, a mesura que vas veient el nen per on va, doncs vas triant les lectures, i a més tens la secció infantil de la biblioteca, fins i tot els grans en alguna ocasió...
Sí.
Fins i tot l'ordinador, que hi pots posar el Didac, el diccionari, en pantalla, per quan les paraules que no s'entenen, i això també els agrada, no? Tenen l'ordinador allà davant, ho demanen, a vegades ho demanen, i com deia, tens molts recursos, molta ajuda.
La sessió sí que és una hora a la setmana,
sí.
Una hora a la setmana a la biblioteca, i sí que potser, clar, en la mesura, doncs, que vas coneixent el nano, etcètera, doncs, aleshores potser et requereix pensar una miqueta abans, una mica quina línia, no?, de quin tipus de material pots triar. Igualment el que deia el Jan, vull dir que podeu utilitzar tots els materials de la biblioteca i estem els companys, doncs, bibliotecaris i doncs també us ajudaran en la tria. Per tant, no necessàriament requereix ni que tingueu diguéssim, una capacitat determinada, ni molt menys, ni un nivell d'estudis determinat, etc., sinó el temps disponible, això sí, la disponibilitat de temps, doncs per poder dedicar aquesta hora presencial amb el nano, i després una miqueta de temps de preparar, però tampoc és exagerat.
Però que vaja, amb aquesta hora setmanal i després una estoneta que preparis a casa, sí, ja contribuiries, no?
Sí.
Quantes places necessiteu cobrir? Quants nens participen i quantes places, perquè comenceu ara, no, el projecte?
Sí, començarem al finals d'octubre, novembre, sí, probablement la primera setmana de novembre. A finals d'octubre hi haurà la sessió de formació de la Fundació Bofill, que sobretot és una sessió molt centrada en teologia, no? Que també va bé una mica doncs, per tenir recursos, i es presenten també doncs, a tot tipus de material, quin és el més adequat per un tipus de lectura, un altre, no? Que això també és molt interessant per tota la gent que participa. Això és una sessió, és una única sessió de formació d'una tarda, i doncs a partir del novembre començaria el programa pròpiament. Llavors ara mateix estem buscant una vintena de persones mínim per poder doncs, acabar de cobrir, diguéssim, tota l'oferta que tenim disponible. En tot cas, si hi ha més de 20 persones, doncs també ampliarem l'oferta a altres escoles o a altres classes de les escoles.
I fins quan dura el programa?
És fins a finals de maig. Finals de maig hi ha una festa.
Vaja, explica'ns final. Això. A veure, explica'ns primer com s'avaluen després doncs, aquests nens i nenes i després aquesta festassa per celebrar doncs, aquest èxit de programa.
El primer any una festa divertida. Es recordo més el segon any, ara. El segon any fins i tot ens van donar un diploma, imagina't.
Home.
La participació.
No, el diploma va ser veritat. El que el segon any va ser més espectacular i amb dibuixos per totes bandes dels nens que donaven als voluntaris, obsequis. El primer any hi va haver una frase que ens dedicava cada nen, a cada voluntari. Bonic, una cosa agradable i simpàtica, no?
Sí. Bueno, la festa intentem també acompanyar amb un laboratori d'animació lectora, no? El que és pròpiament el lliurament de diplomes, no? Perquè els nanos i les famílies doncs, també hi participin directament.
Les famílies, exacte.
Juntament amb els voluntaris, no? I llavors, independentment d'això, després les escoles el que apliquen són uns qüestionaris de comprensió lectora, que l'apliquen a tota la classe. Llavors, el que passa que és uns qüestionaris que s'apliquen internament dins de les escoles, llavors aquí també es poden utilitzar indicadors d'avaluació d'una mica quina està l'evolució del nano a l'escola. Sí que és cert que es fa per grup classe, no tan individualitzat pels nanos que participen del programa, sinó per grup classe. Llavors, sí que, evidentment, doncs, el programa ajuda a que aquests nanos puguin millorar la comprensió i el gaudi lector, també. I el que passa és que, evidentment, hi ha molts altres factors que estan vinculats a l'evolució de la comprensió lectora, tant el que fan a classe com el que puguin treballar a casa amb les famílies, no? Com la seva experiència, pròpiament, més individual o col·lectiva, no?
Doncs molt interessant, ja sabeu, els nostres oients, ajudeu-los perquè necessiten doncs, aquestes 20 places disponibles per totes aquestes 5 biblioteques, la Biblioteca del Nord, de Ponent, també de la Serra i de Can Puigcener, per ajudar a tots aquests nens i nenes a millorar la seva comprensió lectora. Ferran, també ens volies proposar, no? Doncs un dels teus llibres, no? Que...
Bueno,
les teves recomanacions que ens fas sempre...
Us he portat un d'aquests de fons de prestatgeria, que dic, no? Que normalment són autors o no molt coneguts o clàssics, diguéssim, que han tingut molta importància en una època i potser ja actualment no són tan reconeguts amb tanta oferta editorial que tenim avui dia, no? En aquest cas, bueno, he tingut ara fa poquet, tot just ahir vaig aterrar de Colòmbia. He estat un parell de setmanes a Colòmbia amb uns cursos professionals adreçats a bibliotecaris i que realment ha estat una experiència molt interessant. I d'allà m'he endut una novel·la que es titula La luz difícil, d'un autor colombià de Medellín que es diu Tomás González, que és un dels autors actuals més reconeguts de la literatura colombiana. Tomás González, com deia, és un autor que va néixer a Medellín l'any 50, va estudiar filosofia abans de convertir-se en barman en un club nocturn de Bogotà, ha tingut diferents experiències i va publicar la seva primera novel·la l'any 83, que tenia el títol de Primero estaba el mar. És bastant prolífic, ha estat vivint també als Estats Units i ara actualment està vivint a Colòmbia. La novel·la que us porto es titula La luz difícil, és una novel·la editada per Seix Barral i és una de les seves obres més importants, més reconegudes. Mm-hmm. És una novel·la un tant, bueno, molt, molt trista, no puc deixar de dir, i és una novel·la doncs, que tracta de la pèrdua d'un fill que té un... Bueno, el personatge principal és un pintor i a l'entorn de la seva família doncs, té tres fills i un dels fills pateix un accident i queda paraplègic i pateix molts dolors i finalment doncs, l'acaba perdent. No? Realment és un goig de sensibilitat, d'emocions, de tot el que està vinculat a la pèrdua, no? I tota la relació també familiar que manté el personatge principal, que en aquest cas doncs, és el pintor que us comentava. La luz difícil es titula i l'autor és Tomás González. Aquest seria la recomanació.
Aquesta era la recomanació. I aquesta setmana hi ha més activitats a les biblioteques també, no? Que
volies, sí,
doncs, explicar-nos i compartir amb nosaltres, perquè, com sempre, bullen de propostes les biblioteques. A veure.
Sí, molt, molt ràpidament, però no tenim massa temps. Sí,
ens queden 7 minutets encara.
Molt bé. Doncs, a veure, el que sí que us volia recordar és que, bueno, ja ha finalitzat tot el període de preinscripció de clubs de lectura a la xarxa de biblioteques. Hem tingut una avalanxa aquest any de sol·licituds. Realment estem en unes 500 persones, aproximadament, que han sol·licitat la possibilitat d'entrar en l'oferta de clubs de lectura de les biblioteques. I, tot i així, han quedat alguns clubs lliures. Quan acabem una mica tot el procés de preinscripció, doncs avisarem tothom que no hagi pogut entrar en un club determinat, doncs quina és la resta de l'oferta. I el que sí que voldria és recordar que encara tenim places disponibles als clubs infantils que es duen a terme a la xarxa en diferents biblioteques i als clubs juvenils. Aquests encara han quedat amb places lliures. I recordar-vos un acte que és l'acte inaugural de la temporada de clubs de lectura que tindrà lloc a la Biblioteca Vapor Badia aquest dijous, el dijous 17 d'octubre a 6:45 de la tarda, que serà un acte inaugural on us oferirem un espectacle, en aquest cas que és l'espectacle L'Abanderat, el bibliobús del front, a càrrec de Rizoma Teatre. És un acte que es du a terme doncs, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, i on podreu doncs, gaudir de l'espectacle aquest de L'Abanderat a l'entorn dels intel·lectuals que van engegar el servei de bibliobús del front durant la Guerra Civil, i entre els quals doncs, hi havia en Joan Oliver, en Trabal, etc., i que fins i tot van utilitzar el bibliobús doncs, per marxar a l'exili en el seu moment. Us recordo, això és l'acte és el 17 d'octubre, aquest dijous, a 6:45 a l'auditori de la Biblioteca Vapor Badia. I també tenim moltes activitats per infants, per adults, etc. durant aquesta tardor. Us recordo algunes de les més destacades, n'hi ha moltíssimes, eh? A veure, hi ha algunes exposicions que us oferim també a les biblioteques. En primer lloc, ara al novembre, a l'entorn també de la Setmana de la Ciència, doncs podem gaudir fins al dia 22 de novembre a la Biblioteca de Port Badia d'una exposició magnífica que ha elaborat l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona, que depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una exposició que es titula Mad Heroes. És una exposició adreçada doncs, a infants i joves a l'entorn de les ciències de materials. S'explica en l'exposició doncs, a algunes de les innovacions més vinculades a la investigació en ciències de materials que fa l'Institut pròpiament, i ho planteja d'una manera molt divertida a partir d'uns herois, cadascun dels quals doncs, treballa un àmbit de la investigació de ciències de materials. Això a la Biblioteca va Port Badia fins al 22 de novembre. I fins al 30 de novembre a la Biblioteca del Safareig trobareu una exposició que està organitzada per la UES que es titula Convoi Humanitari 1999 i és una exposició de fotografies d'un convoi a Guinea-Bissau que va dur a terme Metges Solidaris l'any 1999 que és, bueno, mostra una mica doncs, tota l'itinerari que van fer l'Associació de Metges Solidaris a l'entorn de l'ajut a Guinea-Bissau. També fins al 30 de novembre això a la Biblioteca del Safareig. Llavors us volia destacar també alguns bibliolabs, que ja sabeu que són aquests tallers de creació, experimentació...
Molt interessant,
també,
sí.
Per aprendre diferents àmbits, més vinculats en aquest cas doncs, a temes de ciència, tecnologia... Per una banda, podeu trobar, per exemple, a la Biblioteca del Nord el dia 15 d'octubre i a la Biblioteca de Ponent el dia 16, en 2 a 6 de la tarda, una activitat que és a partir de 7 anys, és un taller infantil, que es titula Herbaris Urbans i que és una activitat que consistirà en crear un quadern de natura a partir de la selecció d'una sèrie de flors i de plantes i el treball també doncs, amb l'enquadernació una mica d'aquest quadern. Després volia comentar també alguns altres bibliolabs. Per exemple, tenim un bibliolab a la Biblioteca de Can Puiggener el dia 7 de novembre, en aquest cas, a les 6 de la tarda també sobre líquids i entendre una mica doncs, com funciona tota aquesta part des de l'àmbit de la física. Tenim també uns tallers de descobrir insectes per part del Sergi Romeu, que són uns tallers molt, molt interessants també, on podreu tocar adreçats a infants. Podreu trucar també doncs, a diferents insectes vius, veureu com volen, com es mouen, entendreu una mica doncs, les diferències, etc. Això podeu anar, per exemple, a aquest taller d'insectes el 17 d'octubre a les 6 de la tarda a la Biblioteca del Safareig i el 7 de novembre a la Biblioteca del Sud. En tots els casos, aquests de Bibliolab i totes les activitats que estic comentant, cal una inscripció prèvia. Podeu trucar a les biblioteques i fer la inscripció i us informaran també una mica de tots aquests tallers. I un altre taller que no volia deixar passar és un taller de l'Anna Juan que està en el marc del Wonder Ponder, que és un taller sobre pensament, una mica filosofia a l'entorn de adreçat a nanos. Què penso? Es titula Veig, què penso? És de l'Anna Juan. Això tindrà lloc el 23 d'octubre i el 26 d'octubre, tant a la Biblioteca del Sud com a Vapor Badia.
Doncs avui, a les biblioteques, fent de prescriptors de l'ànima, també despertant aquesta vocació solidària a través del programa L'Èxit i amb totes aquestes activitats que demostren sempre doncs, aquesta capacitat que tenen per fer-nos propostes tant als grans i petits. Moltíssimes gràcies i fins d'aquí 15 dies.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.